Demà reobren les escoles a bona part de Catalunya, de fet, a tot arreu menys a Barcelona i la seva àrea metropolitana, i a Lleida, que també continua en fase 1, una reobertura parcial només fins al 19 de juny, però que servirà també en part per adquirir experiència de cara a l'arrencada d'aquest proper curs. El Pere Soler és cap de malalties infeccioses pediàtriques de l'Hospital Vall d'Hebron. Bon dia, doctor.
Hola, bon dia.
És segur portar els nens a l'escola demà?
A veure, en principi hauríem de dir que sí. És una pregunta, diguem-ne, que té moltes vessants. Nosaltres el que hem de fer com a pediatres és, sobretot, donar informació de quina és la contagiositat dels nanos, no? És a dir, com de contagiosos són i, per tant, quin risc suposarà aquest reinici de l'escola. I aquest punt, en principi, sembla que les dades que tenim ens dona certa tranquil·litat. Ara bé, i això és molt important de diferenciar, portar els nens a l'escola implica moltes coses més, portar que hi vagin els pares, que els recuidin, la gestió interna de les escoles, i, per tant, aquesta resposta hauria de ser donada no només des del punt de vista, diguem-ne, científic, sinó també des d'un punt de vista logístic, d'organització, etc.
Mm-hmm. S'han publicat moltíssimes coses sobre com afecta aquesta malaltia als nens, i moltes que són diferents. Sobre aquesta pregunta, vostè què respon?
Miri, li diria en primer lloc que no és diferent del que està passant amb aquesta pandèmia amb la resta de, punts, és a dir, diagnòstic, tractament, pronòstic, etc. Per tant, darrerament estic veient doncs, molts comentaris sobre que les dades no són concloents, que hi ha molta variabilitat, i això és totalment cert, però això és el mateix que ens està passant i s'ha de transmetre a la població que amb una malaltia que porta 6 mesos entre nosaltres, com a molt, obtenir dades doncs, absolutament robustes, com voldríem fer amb altres malalties que portem molts més anys, és difícil. I això no passa res dir-ho. Hem de dir a la població que tenim el que tenim i amb això hem de prendre decisions. Però vull remarcar que això no és només amb la població pediàtrica, sinó que això ha estat en moltes vessants d'aquesta malaltia. Mm-hmm. El que queda molt clar a pediatria és que els nanos s'afecten molt menys, independentment de que, evidentment, això pot estar viatjat perquè van tancar les escoles de manera relativament ràpida. Recordo que en el moment en què es van tancar ja hi havia milers de casos, per tant, no va ser a l'inici, però sí que és veritat que els hem protegit, però sí que sembla, per dades doncs, de la Xina, Europa, Estats Units, doncs, que els nanos són menys afectats, que els nanos tenen formes menys greus, això és molt evident i això ho hem viscut als hospitals. Pensi vostè que el nostre centre, que ha tingut més de 2.000 adults, ha tingut 28 pacients pediàtrics, per això n'és una bona constatació. I després, el punt que genera més dubtes és el tema de la contagiositat. El tema de la contagiositat ha anat aportant dades variables, però aquestes dades variables, vull remarcar, que passen, vam iniciar la pandèmia dient que els nanos eren els grans transmissors i això va ser una mesura prudent i lògica i va portar al tancament de les escoles perquè van copiar el model d'altres infeccions virals com podria ser la grip. I el que queda clar en totes aquestes publicacions és que aquest model no es repeteix amb aquesta infecció per aquest coronavirus. Això no vol dir que els nanos no siguin transmissors en absolut, ni això no vol dir que sapiguem exactament quin percentatge més o menys ho són que els adults. Però sembla bastant clar, i cada cop hi ha més dades i més publicacions, que insisteixo, tenen la robustesa que tenen, que diuen que el paper transmissor dels nanos en aquesta malaltia és relativament baix.
Mm-hmm. Per tant, aquest és un dels dubtes que teníem, i això és el que estan dient últimament els experts, que el paper transmissor dels nens és menys del que s'esperava potser en un principi.
Sí, absolutament. Aquest punt és molt important tenir-lo present. Veníem de són els supertransmissors, això ho sabem segur que no és, i el que sembla és que són poc transmissors. Ara bé,
Per tant, deixa'm que li pregunti l'altre costat. Té sentit separar els nens i baixar les ràtios a les aules si són poc transmissors entre ells?
Això és difícil de dir. Miri, per les dades que tenim... Ara, per exemple, tenim dades d'altres països, no?, que han començat a escolaritzar. Però és veritat que ho han començat a fer amb unes mesures, com vostè diu, de separació bastant important, i són dades, per exemple, doncs gairebé 2 setmanes a França, amb molt poc casos a les escoles i molt poca necessitat de tractaments, o ahir van sortir dades de Dinamarca, que ha pres unes mesures ni molt menys tan estrictes com es proposen aquí, i sí que van notar un petit repunt de casos la primera i segona setmana, però que s'ha estabilitzat i que en cap cas ha estat greu. És cert que aquest país té una seroprevalença inferior a la que tenim a Catalunya, però el que hem d'aconseguir, i de fet això és el que nosaltres hem proposat fer al departament, és obtenir dades pròpies de seroprevalença, de gravetat i de transmissió per veure si aquestes mesures, diguem-ne, tan estrictes, que potser són prudents a l'inici, es poden relaxar de cara a l'inici oficial del curs vinent. Jo penso que, com vostè molt bé ha dit, aquests 19 dies o 20 dies han de servir com a prova per adaptació de tothom, per anar obtenint més coneixements, i jo insisteixo que penso que els casals i els esplais d'estiu podrien tenir una mica també aquest paper. És evident que no és el mateix, la majoria són amb menor número de nens, amb un espai obert, però també ens podrien donar informació.
Mm-hmm. Per posar un exemple gràfic, pel que m'està explicant, a vostè li preocupa més les clàssiques aglomeracions de pares i mares a la porta del col·legi que no pas una aula plena de nens.
Li diria que sí, és a dir, és evident, i això sí que penso que no hi ha ningú que tingui dubtes, que les aglomeracions d'adults són un important detonant de la transmissió d'aquesta malaltia, i només cal veure les dades d'ahir que comentaven de Madrid, o el que pugui haver passat de ciutats que tenen metro no en tenen, o que tenen... Per tant, aquest punt de l'aglomeració dels adults és un tema a gestionar, i per això al principi li deia que una cosa és parlar de contagiositat de nens i l'altra és el retorn a l'escola, i aquest, com molt bé vostè diu, és un tema a resoldre, és a dir, com els recollim, com els portem, com ho fem esclaunat, és importantíssim. Però la segona part de la seva pregunta, que diu una classe plena, això és el que hauríem d'acabar d'averiguar. És cert, com comenten altres companys, que no tenim el model d'haver tingut molt de temps, molts nanos en una escola amb les mesures normals. Possiblement, el que no podem fer ara de cop és posar-nos i perquè no tenim prou dades, però sí anar-les assolint per veure fins a quin punt de normalitat arribem al setembre.
Doctor, dues preguntes molt senzilles i molt curtes. Mascareta a l'escola, sí o no, pels nens?
Li diria que pels nens petits i pels espais oberts no, i possiblement pels nanos més grans i dins dels espais tancats podria tenir sentit. Mm-hmm. Crec que seria aquest un mica el resum, tot i que és simplificar-ho.
Si s'abracen amb companys que fa dos mesos que no es veuen, encara que els hi expliquem que no ho han de fer, hi ha risc?
Risc, com li deia, sí, primer ho faran. Això és evident, sí, sí. Igual que, disculpem, està fent la població adulta quan està sortint al carrer, és a dir, no ens vulguem enganyar, només cal passejar i veurà vostè que la gent està mantenint un contacte que supera les recomanacions en un número important. Mm. I, per tant, els nanos això ho faran, per molt que penso que estan força, força conscienciats perquè han viscut les coses de casa, han tingut molta informació, però probablement això ho faran. I, com li deia al principi, el risc zero no el tenim. Fixi-s'hi el que li he dit, Dinamarca, petit repunt, no massa important, primeres setmanes, posteriorment es normalitza, algun cas puntual a França, un estudi que deia al principi que tancar les escoles evitava un 2-4% de les morts totals de la pandèmia i la resta de mesures un 90 i pico. Per tant, nosaltres el que hem de fer és tenir dades locals, pròpies, de qualitat, i oferir-li les institucions perquè prenguin la millor decisió. I oferir-los-hi també a les famílies, perquè no tinguin la por de mà de l'haig de dur perquè no em queda més remei, en tapos l'ull i tiro endavant. No, el que hem de fer és dir-li, mira, en principi, amb les mesures, el risc sembla que és baix, no serà zero, com cap activitat de retorn a la normalitat, i farem, des del punt de vista científic, al màxim per tenir més dades, perquè el setembre ho fem encara millor.
Pere Soler, cap de malalties infeccioses pediàtriques de l'Hospital Vall d'Hebron, gràcies per atendre'ns aquest matí i aclarir dubtes. Bon dia.
Al contrari, a vostè, que tinguin un bon dia.